Són les 3.
Catalunya migdia.
I comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia. Durant la primera us hem explicat aquest nou cas de violència masclista, aquest crim al Prat de Llobregat. Un home ha matat la seva parella i els seus dos fills i després s'ha suïcidat. Les xifres d'assassinats per violència masclista des de començaments d'any són esgarrifoses. 5 menors han mort ja en mans dels seus pares i 5 dones més en mans de les seves parelles o exparelles. Els experts analitzen el possible efecte contagi entre aquests crims. Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés per informar sobre el darrer Consell Europeu i ha insistit que Espanya està preparada per conèixer l'estat palestí. El cap de l'oposició, Núñez Feijóo, s'ha rigut de Sánchez per voler abanderar aquest reconeixement de Palestina a nivell internacional, però avui el líder del PP també ha deixat clar que comparteix aquesta solució dels dos estats. I també us hem avançat que estan donant de si les primeres hores de la conferència de la dècada dels oceans que han organitzat les Nacions Unides a Barcelona. En aquesta segona hora del Catalunya migdia hi aprofundirem i intentarem apuntar quines conclusions en poden sortir. A aquesta hora, què més destaquem, Sara Riera?
Doncs que l'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos presentats contra la llibertat provisional sota fiança de Dani Alves. El tribunal descarta les raons de l'acusació particular per mantenir-lo a la presó fins que hi hagi una sentència ferma, doncs, i entre aquestes raons hi ha el risc de fugir, de Maria Núria Rebella.
Els tres magistrats que componen la sala i que són els mateixos que van acordar la llibertat d'Alves sota fiança reiteren els seus arguments que no hi ha risc de fugida perquè li han imposat mesures cautelars i, a més, perdria el 1 milió d'euros de fiança si les incompleix. I que la resta l'acusació particular que representa la noia que atribueix a Alves una situació econòmica folgada. El tribunal recorda que la casa on viu Esplugues l'està pagant amb una hipoteca i que arran dels fets ha hagut d'anul·lar diversos contractes publicitaris. La resolució no es pot recórrer.
El baròmetre del CIS pronostica per primera vegada la victòria de Bildu a les eleccions basques del 21 d'abril. El partit de l'esquerra d'Erçales s'imposaria per la mínima al PNB, que fins ara s'havia mantingut al capdavant de les enquestes. Quan falten 11 dies per les eleccions, el Centre d'Investigacions Sociològiques situa Bildu, doncs, al davant, amb entre un 34 i un 35% dels vots i lleugerament per sota el PNB, que aconseguiria com a molt un 33,5% dels suports. Els socialistes bascos, que sent tercers podrien tenir la clau del govern, creixerien una mica respecte del baròmetre del CIS de fa 9 dies. En economia, l'aterratge del fabricant de cotxes xinès Chery a Catalunya està ben encarrilat i, si res no es torça, aviat es podrà tancar l'acord perquè produeixi a l'antiga planta de Nissan a la zona franca. Segons fonts de la companyia catalana que impulsa la reindustrialització, el grup EB Motors, les negociacions perquè l'empresa xinesa participi en el projecte estan, com diem, avançades. Una delegació d'EB Motors, a matriu de l'enginyeria BTEC i de la marca Ebro, que també es fabrica a l'antiga Nissan, és a la Xina per intentar confirmar aquesta entesa. Avui viatjarà el conseller Roger Torrent, que confia que el procés acabarà bé.
No ha estat fàcil, però avança positivament. Evidentment, hi ha moltes dificultats pròpies d'aquest procés, també d'un sector que en aquests moments va visquent els i baixos vinculats a la transformació cap a la mobilitat elèctrica, és normal, però el nostre objectiu es compleix amb aquesta reindustrialització i, sobretot, això és estratègic pel país i acabarà bé.
I acabem explicant-vos que les inundacions que afecten el sud-est de Rússia i el Kazakhstan estan engolint pobles i ciutats com la de Londonburg i han forçat a evacuar fins ara més de 100.000 persones. Tot i que aquest fenomen en aquesta estació és habitual, són les inundacions més greus des de fa dècades per la combinació de pluges, el ràpid desgel de la primavera i també el desbordament dels rius.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs tot això i alguna cosa més la comentarem avui amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
En Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu.
Bona tarda. Molt bé, què tal? Bona tarda.
Sempre celebres molt que es digui el càrrec
sempre
complet.
Sempre, em fa molta il·lusió.
I avui la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Abans, però, ja sabeu que el primer tema sempre ens ve de l'exterior. I a Catalunya diem allò que si és dijous toca paella. La paella al Catalunya migdia la fem el dimecres perquè és el dia que saludem l'Eugeni Alemany. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com
avui
estem?
Partit de Copa,
Partit
de Copa avui.
Ni idea de què està parlant.
No, parlava de la nostra última conversa en què em preguntaves quan feia jo el programa i quan el feia l'Òscar.
Ah, i és de veres, clar, quan sí. Hi ha futbol.
No m'he atrevit a dir-te que avui era partit de Champions.
Ara, vist la relació, per fi ha quedat clar el criteri de l'Òscar. És de veres. És de veres, que fort, que fort. Bé, tot bé, Joan?
Sí, moderadament bé.
Mira, Joan, vés anant cap allà i vés buscant taula per als dos. Que molt vull bé. Parlar amb Joan, Oriol i Gemma. M'escolteu?
Sí, sí, que quedi clar que el que està passant és que aquí l'Eugènia ens ha demanat un efecte de so i
ens està ambientant. No, lleva'l, treu-lo, ara el demanaré. Atenció.
Vinga, fora.
Atenció. Joan, Oriol, Gem, esteu vius? Perquè no reaccioneu, no cap estímul.
Estem espantats.
Molt bé, no, Joan, t'encantarà. Joan, Oriol, Gemma, ràpidament, diguem una ciutat de Catalunya.
Mataró.
Mataró.
Barcelona.
No, una, ja està, una. Mataró mateixa. Mataró, d'acord? Alguna vegada heu anat a sopar els tres junts?
No.
No? Doncs mudeu-vos, que avui se aneu a sopar a Mataró. Ara sí, per favor, companys, poseu-me un ambient de restaurant. Imaginem que Joan, Oriol i Gemma esteu a una taula, a un restaurant a Mataró, i atenció, que s'acosta el cambrer. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cenaron bien? ¿Les apetece un postrecito? Per descomptat, el cambrer és argentí. L'hostaleria avui dia sobreviu gràcies als argentins, ja ho sabeu. O portuguesos, si esteu a Andorra. Bé, ¿cenaron bien? ¿Cómo están?
Estan tímids. Sí.
Però estan... aquest home està fent un màster de psicoanalista i fa hores en un restaurant, o com va aquest assumpte?
No. Me suena su cara, senyor. Me suena su... Trabaja... Es que trabajé mucho tiempo en la cafetería de la Universidad Abad Oliva, Seu Cardenal Herrera. ¿Puede ser de eso que nos conozcamos? Lo dije bien, ¿no? De corrido. ¿Les apetece un postrecito?
Sí,
¿les digo
sí.
lo que tengo?
Calma.
Tiramisú con chocolate de algarroba, cheesecake con queso de cabra al horno y lluvia de champán, brownie con dulce de leche y sorpresa picante, tarta tatín de maracuyá, strudel flambeado o yogur de crocante de culán.
A mi lo de la lluvia de xampany m'ha fet una mica de...
Hi ha una escena American Pie, la primera, que està molt bé, que té a veure amb una dutxa de xampany, i no tindries alguna de fruita?
No puedo preguntar, pero si no quiere algo de fruta, lo pregunto. Sí. ¿Y usted? Oiga, la mujer está viva.
S'ha aixecat un moment per anar al lavabo.
Ah, ir al lavabo.
Sí. És que a vegades entre el segon plat i les postres...
Bé, ¿usted qué va a tomar? Entonces, ¿qué apunto?
La lluvia de xampany.
Lluvia de xampany para el señor...
Sí, y... jo crec que la Gemma normalment agafa cheesecake,
Vale, una cheesecake, dos cheesecake, entonces, ¿y para usted qué le pongo...?
No, jo estic aquí en principi d'espectador.
Mira, això ho feu fatal, de veritat.
Pot estar a la taula del costat.
Lleveu la música.
A veure, Eugeni, a mi m'has posat en una altra taula.
Tu estàs en una altra taula d'observador.
No m'atreveixo a demanar...
No, tu estàs... Però què hagués demanat?
Jo tiramisú.
Tiramisú.
Sí, perquè mai té gust de tiramisú. En aquests llocs, o sigui, l'atmosfera és que això no serà tiramisú.
No.
Mira, apunta el tiramisú, però vos he de dir, companys tècnics, lleveu la música a l'ambient de restaurant i vos he de dir que, malauradament, no heu superat la prova que vos havia fet.
Però tu t'has passat a pesadilla en la cocina o exactament això avui?
Això era un test psicològic de catalanitat. Perquè cap dels tres, Gemma perquè estava al lavabo, no anava a fer-ho cridant, però cap dels dos heu preguntat si hi havia algun postre del lloc. Ah, o algun postre típic de Mataró, o si tenia algun postre català, una coca de llardons, un pa de Sant Jordi, unes punyetes de roquetes, jo què sé, unes teules selbatanes, unes catànies de Vilafranca del Penedès.
A Mataró, un sabrà de Sant Simón, uns currotacos, coses bones.
Imagina't, veus? Per què no ho heu fet, això? Per què no ho heu preguntat i heu donat...
Perquè, clar, amb aquest tio que era doctorant en parapsicologia, pràcticament, que està fent de cambrer, ens poses nerviós, i això impressiona.
El cambrer ens ha intimidat. Deixa'm dir-te, Eugeni, que ha tornat la comensal que faltava, per tant, ja pots...
Perdoneu, sí.
Sí. Un postre que vols, un postre o cafè.
Que, clar, la Gemma ara s'incorpora, no entendrà res.
A mi m'agrada... El colant de xocolata, però això no és molt del Maresme, no?
No, efectivament. I deixes un poc la reflexió, la dèria que jo pensava estos dies, que em va passar per un cas particular, que és veritat que sempre que vas a restaurants, almenys a València passa molt, perquè vosaltres és veritat que a Catalunya heu aconseguit colar un postre tradicional vostre, que és la crema catalana, no? Però així és de veres que tu vas a restaurants valencians, a la ciutat de València, a la capital, i tot el que tenen és el tiramisú, el brownie, el cheesecake, l'strudel, i d'ahir no eixim. Vull dir, és impossible que a un restaurant t'oferisquen arnadí, coca morena, rotllers d'anís amb mistela, monjàvenes, no?, que són com els dolços que tenim nosaltres tradicionals. En canvi, és curiós que quan tu viatges, a cap de nosaltres ens ocorreria anar a Estambul i demanar una cheesecake... No? Què preguntes? Oiga, por favor, Los dulces del país, evidentment, a Istanbul parlem en castellà.
Que puc fer perquè em surti el cabell, no? O
sigui... també, també, cabello de ángel, no? Hagués demanat, no? Cabello de ángel. I aleshores és un poc, això és la... la dèria que tinc jo, no?, de com un poc, diguem, estem deixant-nos perdre, estem llançant-nos a perdre i, a més, estem fent-ho per una part molt important de la base cultural que tenim, que és la gastronomia, i no només la gastronomia, sinó, a més, els dolços, els postres, perquè, a més, són molt específics, van molt lligats a territoris, a èpoques de l'any.
Vols dir que hi ha un cert imperialisme de la cosa homogènia, eh?
Sí, n'hi ha una cosa que, a més, venen, per exemple, venen forasters, així a València, és veritat que la paella sí que saben que l'han de demanar, però el dolç mai, mai, inclús a mi m'ha passat amb amics que vas per ahir i dius, ostres, és que jo em faria ara igual una horxata, saps? O, jo què sé, uns flaons de Morella que estan boníssims, i anem a morir sempre al tiramisú, al cheesecake, al brownie dels collons, no?
Però l'horxata té, a més, un problema d'estacionalitat que no hem aconseguit resoldre.
Efectivament.
O sigui, hi ha fruits que hi són tot l'any, sí, però l'horxata no. Això és un tema que tens que treballar, eh?
No, és de veres, igual que el torró, afortunadament, perquè el torró es diu, però sí que veritat que el gelat, el sector del gelater valencià és molt important a Xixona, amb el tema del torró, per exemple, les ametlles i tal, i és veritat que no han trencat aquesta cosa de l'estiu, no? Però sí que trobo que haurien de... Anime des d'ací als oients a dues coses. A que el 18 de maig vagin a veure'm al teatre que actuaré a Barcelona.
Porta Carpinyoles.
Ja han arreglat les goteres que hi havia a la Salle?
Espere que sí. Espere que sí, espere que sí. I l'altra és que la gent demanem sempre les nostres postres, perquè s'està perdent això amb la història.
Sí, a mi això, el cheesecake, em posa molt nerviós, eh? És a dir, has tornat a tocar la tecla adequada, Eugeni, perquè...
Per què?
No, perquè jo cada cop que... Ara no faig servir el meu perfil d'Instagram, però abans, quan hi entrava més sovint, sí, cada cop que veus algun tipus d'influencer així dels foodies, que també parlem algun dia, ai, mira quin cheesecake més tou, allò que es desfà de dins, quan li estan colant Filadèlfia barato, segur, a preu d'or, és per... Bueno, és per prendre mesures cautelars, com a mínim, eh?
Truca al fiscal.
Sí, sí.
No, hi ha una qüestió interessant, Eugeni, que és que jo que sempre observo que d'alguna manera vens a dir-nos que els valencians tenim una actitud vital millor que la dels catalans, avui ens has concedit que la resistència a les postres, com a mínim, la portem una mica millor.
És cert, perquè és veritat que amb la crema catalana, que Iñaki dirà que és una crème brûlée i ja està, no? Ahir vos heu fet forts. Fins i tot diria que amb el mel i mató,
sí,
heu aconseguit també com donar-li certa catalanitat, no?
Clar, és que no saps quin és el súmum d'això, però els catalans diem que la pizza, en realitat, la vam inventar els catalans i que és coca de recapte.
Perdona, sí, ahir hauríem de discutir perquè
podria atribuir-ho als valencians. Però vaig ajudar-te, com els bunyols de carbassa.
Boníssims.
Això, els catalans no ho hem sabut fer, eh?
Sí, perquè els que vosaltres teniu són els blancs, els de vent, que pareixen calamars arrebossats, o ET, quan cau malalt, al final se'n recordeu que agarra ET ixe color blanquinós?
Sí.
Una cosa malaltissa. I això són els bunyols de vent. Així tota la vida, jo he conegut a ma mare i a la meva àvia per falles. I això és el problema, que tampoc han trencat l'estacionalitat dels bunyols de carabassa. I es feien de manera tradicional. És veritat que són unes postres que tenen molt d'engorro, però és com totes les coses ben fetes, perquè el tiramisú que mengem habitualment als restaurants tampoc crec que tinga el procés estàndard de com es fa el tiramisú tradicional.
No
igual
pinta,
que
diria
el Joan o del cheesecake, no? Que és com una cosa més accelerada. Aleshores, no sé com solucionar això.
No passa res, que... perquè els bunyols els venen pel carrer, amb la qual tu un compres a la vora del convent de Jerusalem, vas caminant fins a la falla d'exposició i pel camí pots pair els bunyols.
Home, i es cremes, perquè acabes d'arribar un passeig ben llarg, eh? També
és un desplaçament.
No, el que ha estat molt bé és claves l'accent argentí, eh? Hem descobert una cosa...
Això haurien de dir els argentins, no?
Sí, bueno, a veure, la meva experiència amb argentins és limitada a una persona que és Leo Messi, però déu-n'hi-do, eh?
Perquè tens molta amistat, tu, amb Leo Messi.
Anava a dir una barbaritat que no es pot dir en antena, però podríem dir que és l'únic argentí que he acceptat a la meva vida.
M'agradaria saber...
Per no poder-se dir en antena.
El meu és Mauricio Pochettino.
Està molt bé, també.
Com imitarà els argentins ton pare, Joan? Ho fa bé, també? Oriol, perdó, Oriol.
El meu pare també té una relació complexa amb els argentins, per dir-ho finament.
Però tu em vas dir que feia molts accents, també, no?
Sí, però és més expert en... mira, ara que ho dius, aprofito per dir-ho, perquè aquell dia no em va sortir el nom exacte del poble, clava l'accent de la Pobla de Massaluca, no és broma, que és un poble de les Terres de l'Ebre, si no recordo malament,
sí,
i el té
gent clavat. Té un accent determinat, eh?
La senyora que surt al temps dient que és de la Pobla de Massaluca i que sí, sempre hi ha mal temps, per cert, deu ser una senyora, l'única senyora que combat la sequera a Catalunya, el meu pare clava l'accent. És impressionant.
Quin postre s'hagués demanat a un pare, Oriol? Ah,
mel i mató.
Mel i mató.
Sí, tant.
Li va agradar al cambrer, oiga, me trae un poco de miel y matón?
No, encara hagués estat prou civilitzat en públic, però després sí, hagués fet algun comentari, no sé com dir-ho, sarcàstic com a mínim, sobre sí, l'accent del cambrer.
Sí, molt bé.
Doncs avui anava a dir que hem començat la casa per la taulada, hem començat el menú per les postres amb l'Eugeni Alemany. Gràcies, Eugeni.
Que ben trobat, que ben trobat, Joan.
Ara el que farem és anar al primer plat i al segon, que a vegades són els que tenen una digestió una mica més complicada.
Una abraçada
fins
gran.
La setmana que ve.
Adéu.
I el primer plat del dia que ens porta al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí per informar sobre el darrer Consell Europeu. Ha insistit, com dèiem, que Espanya està preparada per reconèixer Palestina com a estat. Ha afirmat que no es conformarà amb ser un simple espectador en aquest procés i ha demanat el suport de la cambra per enfortir també la capacitat de defensa espanyola davant la guerra d'Ucraïna i les amenaces que puguin venir. El cap de l'oposició, Núñez Feijóo, s'ha rigut de Sánchez per voler abanderar aquest reconeixement de Palestina a nivell internacional, però tanmateix ha deixat clar que comparteix aquesta solució dels dos estats.
La España de hoy no se conforma, como hacía antes, con ser un mero observador internacional. Es un actor de primer orden. Solo en los dos últimos meses me he reunido con los líderes de 35 países de nuestro entorno.
En Oriente Medio compartimos desde el año 2014, como mínimo, la solución de los dos estados. Es decir, sigue vigente la posición que pactamos en este hemiciclo hace una década. Porque yo no abandono los grandes consensos en España. Si algo ha cambiado en este tiempo, es que en los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de la organización terrorista Hamas.
Pedro Sánchez i Núñez Feijóo, que han demostrat que són capaços d'enfrontar-se i de barallar-se de qualsevol cosa, també de política internacional. En Joan López Alegre anava fent cares.
No, Bèlgica, Malta i Espanya han defensat una posició que després el Consell de Seguretat de Nacions Unides ha descartat. El problema que hi ha en aquests moments per reconèixer Palestina com a país és que Palestina no és un país. A Palestina hi ha dos territoris, un és Cisjordània, l'altre és Gaza. Tenen dos governs diferents, un és l'ANP amb Abu Mazen, l'altre és el govern de Hamas. Cap dels dos governs és democràtics, a un les darreres eleccions van ser el 2006 i l'altre van ser el 2007. I el problema estaria en que si aquesta idea buenista de reconèixer l'estat palestí es portés a terme per part d'algú seriosament, no es ficarien d'acord els palestins amb res, ni on està la capital, ni quin és el model del govern, i acabaria amb el que a la pràctica hi ha a Palestina, però que no es materialitza físicament, perquè estan separats els territoris de Cisjordània i Gaza amb una guerra civil entre ells, amb el qual és una idea absolutament irrealitzable.
Ah, és una de les poques vegades que hem escoltat Alberto Núñez Feijóo parlant de política internacional, que és un tema que normalment acostuma a evitar, si no és per fer costat a Ucraïna o, en aquest cas, per parlar sobre Israel i Palestina. Però és veritat que en el Congrés és un tema que ell acostuma a refusar bastant. I després, més enllà de si és realitzable o no la qüestió dels dos estats, que realment les coses que venen de la Bíblia no les resoldrem ara en aquesta taula, però és francament complicat ara, en la situació actual, reconèixer un estat palestí amb una guerra pel mig i la divisió dels territoris que deia el Joan. Però sí que crec que una vegada més Pedro Sánchez, fent ús d'aquest olfacte que té, ràpidament després de veure quina havia estat la resposta d'Israel als brutals atemptats comesos per Hamas el 7 d'octubre de l'any passat, ràpidament veu que la reacció pot arribar a considerar-se desproporcionada per part d'Israel, i és un dels abanderats en, sí, fem costat a Israel en la defensa de la seva integritat territorial i la defensa dels seus ciutadans, però no té dret a passar-se, per entendre'ns. I crec que aquí ha identificat un nucli de, potser de votants fins i tot, que no volen no fer costat a Israel, però al mateix temps el que tampoc volen és que Israel es passi en la resposta contra Israel. I és veritat que a Espanya hi ha un, i sobretot a Catalunya també, hi ha una part de la població que la causa palestina a vegades se la pren més seriosament que la causa catalana, perquè no hem vist precisament pocs partits d'esquerres d'aquest país que troben molt més propera Palestina que Vic o el Sàhara que qualsevol municipi del Vallès Oriental. I això també suma. Quan Pedro Sánchez defensa Palestina, s'està adreçant a un públic que doncs, segurament en pot treure beneficis de cara a les urnes, perquè si no, estic convençut que no ho faria.
Gemma.
Sí, jo també crec que una mica és una mesura que d'alguna manera és
oportunista. Ah, tenim molts problemes per sentir-te, Gemma. No sé si podem millorar aquest so, perquè si no, no podrem continuar. A veure, ho provem. Doncs no ho podem.
L'Oriol, mentre no torna la Gemma, l'Oriol diu una cosa que té raó, que és que Sánchez no dona puntada sin hilo, no sabria traduir-ho al català, ho sento molt, però és cert que es fa cada any un baròmetre de l'antisemitisme a tots els països de la Unió Europea i també als països del nord d'Àfrica, i Espanya és històricament el país més anti-israelià, on l'opinió pública és més anti-israeliana de tot el món occidental, inclús del Marroc, on a lo millor per la tradició de safardís que hi ha hagut històricament al Marroc, però hi ha més gent partidària de l'estat d'Israel al propi Marroc, que és un país àrab, que no Espanya. I jo no tinc cap mena de dubte de que la posició de Sánchez en aquest sentit té a veure amb l'opinió pública, però només vull recordar una cosa. El que ha passat amb la ONG del José Andrés és una cosa terrible, però hem tingut una sobregesticulació amb aquest tema que no ha tingut res a veure, per exemple, en què Espanya ha tingut dues víctimes assassinades per Hamas. Una soldat de Sevilla, que era hispano-israelí, i després un senyor que estava allà perquè estava casat amb una xileno-israelí, que han sigut assassinats per Hamas. I només que el govern espanyol hagués tingut una actitud de compassió i de comprensió i d'acompanyament amb els nostres compatriotes, semblant els que ha tingut amb l'ONG del José Andrés, jo ja em donaria per satisfet, perquè crec que a l'hora de buscar vots entre l'electorat pro-palestí s'ha passat tres pobles.
Provem-ho amb la Gemma.
Sentiu ara?
Ara et sentim millor, sí.
Ara em sentiu millor, d'acord, perdó, eh? No, jo el que deia és que...
No sé si millor, però com a mínim una mica més fort.
Sí, jo el que deia d'alguna manera és que és efectivament un anunci una mica oportunista, i més encara amb aquest termini que ha fixat d'intentar que això sigui una realitat, aquests dos estats a l'estiu. D'entrada, si l'ONU no reconeix l'estat de Palestina, aquí al final això s'acabarà convertint en una mena de partit, no?, entre quins adeptes té un estat i quins té l'altre. I a mi em fa la sensació, com dèieu, no?, que és un oportunisme més i una manera, d'alguna manera, efectivament, de marcar perfil com a responsable màxim de la Unió Europea en aquests moments. Jo tinc la sensació que aquest debat s'ha de fer més aprofundit i sobretot s'ha de veure, no es poden fixar uns terminis d'aquí a l'estiu serà això, perquè crec que això condueix a la frustració i al final s'acaba convertint, com dèieu, no?, en una mena de ganxo electoralista que, curiosament, com comentava també l'Oriol, que jo ho sentia bé, vosaltres a mi no, hi ha molta part de Catalunya que se sent més vinculada amb Palestina que no amb altres situacions i altres realitats, que al final estem parlant de drets nacionals, no?
Això és el que ens arriba avui des del Congrés, però el Senat, diguéssim, que ens porta un altre xoc que ens agafa molt més a prop. Perquè aquesta tarda s'ha de materialitzar un xoc institucional inèdit entre les dues cambres, entre el Senat i el Congrés, una controlada pel PP, l'altra per la majoria alternativa que lidera el PSOE i que està a favor al Congrés de l'amnistia en contra del Senat. El Senat demanarà al Congrés que aturi aquesta llei, que ja s'està tramitant, perquè defensen que el govern espanyol s'ha saltat la Constitució. És cert que aquest requeriment no tindrà cap efecte pràctic, es rebutjarà i l'amnistia continuarà el seu camí, però el cas és que mai fins ara s'havien enfrontat les dues cambres d'aquesta manera. Sentireu ara els portaveus al Senat del PP, Antonio Silván, del PSOE, Francisco Manuel Fajardo, y de Esquerra, Sara Bailac.
Señores socialistas, andan ustedes con malas compañías y están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento catalán de 2017.
Lo que hay es una empanada mental que tienen sus dirigentes políticos que le están haciendo a ustedes actuar con las vísceras.
Dos meses de ruido han ganado, que no aportan nada y que no conseguirán frenar la ley.
Avui ja hi havia qui parlava de filibusterisme parlamentari, que és aquest procediment que consisteix a fer servir qualsevol resort dels reglaments de les cambres per allargar els procediments. Sembla que no ha d'allargar els terminis de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, però és obvi que el PP jugarà amb qualsevol pilota que li passi per davant per intentar boicotejar aquesta llei.
Sí, i això. Des que ja el PP va obtenir la majoria absoluta al Senat, és evident que, tenint en compte com funcionen les cambres legislatives a l'Estat, era evident que el PP ho faria servir per tenir el màxim de focus possible i, per descomptat, per torpedinar o intentar torpedinar l'agenda legislativa del govern. I això també explica, per exemple, que es convoqui de tant en tant en aquesta comissió on compareixen els presidents de comunitats autònomes per fortificar un front comú del PP en contra del MISTI i en contra, en el fons, de tot el que faci Pedro Sánchez i la seva majoria parlamentària. I dit això, jo no sé com acabarà la tramitació de l'amnistia, no sé què pot passar, si s'acaba materialitzant el xoc institucional entre el Congrés i el Senat amb el Tribunal Constitucional com a àrbitre, però sí que m'atreviria a dir que Pedro Sánchez, quan du a terme una mesura tan arriscada com és l'amnistia, que li pot comportar molts problemes a tots nivells polítics i també per descomptat judicials, diria que Pedro Sánchez, quan fa tots els passos cap a l'amnistia, té ben lligat que en aquest cas el Tribunal Constitucional, amb una majoria progressista, amb una persona com Cándido Conde Pompidou al capdavant, que no li tombarà les coses que han de passar vinculades amb l'amnistia. Era tan important dialogar amb els independentistes com dialogar amb el Tribunal Constitucional, encara que això pugui semblar, dit en veu alta, un delicte de prevaricació, com li vulguis dir, una interferència del poder polític en el poder judicial. És evident que tothom té al cap què va passar amb l'Estatut, que també en teoria tenia una majoria processista del Constitucional i al final va acabar tombat perquè hi va haver algú que es va canviar de bàndol, que d'altra banda també algun dia hauríem de parlar de per què hi ha jutges que tenen un bàndol o un altre o perquè se'ls tria en funció del bàndol que tenen, que això és una discussió que va a banda, però jo diria que en el cas del xoc aquest que hi ha en el Senat, Pedro Sánchez, sent llest com és, segurament té ben lligada que la tramitació es pugui acabar materialitzant i que això acabi passant doncs, a principis de juny, cosa que implica després moltíssimes coses com ara com es produeix el retorn de Carles Puigdemont. Vull dir que aquí s'hi amaguen moltes coses, també.
Xema.
Jo crec que, de fet, el PP està fent el que ha de fer a nivell d'estratègia política i de màrqueting d'un partit que va guanyar les eleccions i no governa, i ha de demostrar amb totes les fotografies possibles que ha fet el possible i l'impossible per barrar el pas aquesta llei d'amnistia, i per tant entenc que des del punt de vista de l'estratègia política seguirà tots els passos i esgotarà tots els fronts possibles, com va fer també, recordem, abans que la llei comencés a tramitar-se, fent una crida a que tothom que pogués doncs fes el que fos possible per barrar aquest. Jo crec que efectivament que el resultat, la llei acabarà aprovant-se, però, i no es dilataran gaire els temps, però crec que el que està fent el PP és d'alguna manera recopilar proves de la seva lleialtat al que ells consideren aquesta idea d'Espanya, i per tant també d'alguna manera desmarcar-se, perquè si us fixeu, Vox està quedant al marge, o sigui, Vox està perdent el protagonisme que havia tingut inicialment, i crec que el que estan fent és seguir una estratègia molt clara d'obtenir proves de fidelitat i fotografies que serveixin per quan s'hagi de tornar a les urnes, en el moment que sigui, i demostrar que el PP doncs, ha fet tot això, no?
Jo tinc una mica la sensació de que en realitat el PP, que s'aprovi la llei d'amnistia i que pugui tornar Carles Puigdemont, serà per ells un alleugeriment, en el sentit de que en funció del resultat de les eleccions basques, en funció del resultat de les eleccions catalanes, no és en aquests moments per res descartable un adelantament electoral a la propera tardor o començaments del proper hivern. Si Bildu queda primer, el Partit Socialista es troba en una situació incòmoda amb el PNB, té que escollir entre dos socis, si aquí a Catalunya Puigdemont queda primera força política, res de tot això és descartable. I tot això acaba amb un adelantament electoral perquè aquests partits ja no veuen la utilitat a seguir sostenint a Pedro Sánchez, i més un cop s'ha aprovat l'amnistia, en realitat un PP que s'aniria a guanyar unes eleccions, segons ara diuen el propi CIS i les enquestes, amb 160 i tants escons, es podria donar la circumstància divertida de que no li fes falta Vox, que en tingués prou en pactar amb Junts per Catalunya. I en aquest sentit, per tant, en realitat el PP pot jugar a la demora de dos mesos, però que la situació es normalitzi i que Pedro Sánchez faci, enteneu-me, la feina bruta de normalitzar la situació, pot no seguir-li tan mal negoci pensant en una perspectiva d'un cert adelantament electoral. I finalment, jo no crec que la batalla estigui en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha estat anomenat per una majoria governamental d'esquerres. Conde Pompidou és un home clarament que segueix les instruccions del govern a part dels seus magistrats hi ha, i aquí és l'únic problema que pot tenir, en depèn de quina mena de presa de decisions s'han hagut d'inhibir perquè havien tingut participació com a ministres o com a secretaris d'Estat amb lleis que han anat acabat al Constitucional. Crec que en realitat la batalla és la que marca Reinders, la que marca el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les precautelars i el que pugui dir Europa amb el tema de la llei d'amnistia. I crec que en realitat la llei d'amnistia estarà dintre dels grans acords per al nomenament del nou president de la Comissió Europea, del nou president del Consell Europeu, on sempre s'ha fet tot a Brussel·les amb grans acords entre el Partit Socialista Europeu i el Partit Popular Europeu.
Hem sentit els senyals horaris de 3:45 sobre aquest tema. De fet, fa unes setmanes el PP donava per fet que després d'aquesta maniobra al Senat portarien el projecte de llei d'amnistia al Constitucional abans i tot que fos aprovada perquè el Constitucional ja s'hi pogués pronunciar d'alguna manera. Sembla que això es va refredar possiblement perquè, com apunta en Joan, el PP ja ha fet una mica de números i potser no li surten, no?
Sí, no li surten, i és veritat que Europa... És molt interessant què pot passar a nivell europeu quan s'aprovi la llei d'amnistia, perquè, al final, aquí hi ha dues qüestions. La primera és una procedimental i l'altra és de fons. El tema és si la llei d'amnistia pot estar incardinada en el corpus legal europeu en una qüestió de fons, que això crec que ja s'haurà de dirimir quan passi, quan algú recorri, quan ja segurament s'hagin aplicat els efectes de l'amnistia. Després hi ha una qüestió més immediata, que és què dirà la Comissió Europea si en algun moment, en algun punt del camí, s'aprova l'amnistia i hi ha jutges que no estan disposats a aplicar una llei que ha sortit del Congrés dels Diputats, encara que s'elevin unes qüestions prejudicials a Europa. És a dir, què prevaldrà, l'aprovació de la llei o les qüestions prejudicials? I crec que aquí hi haurà la batalla els propers mesos, i això serà molt interessant també escoltar comissaris de justícia, escoltar altres comissaris europeus, que, com recorda molt bé el Joan, que ho coneix molt bé, el PP i el PSOE estan molt acostumats a pactar-hi, i, per descomptat, això serà un tema en campanya, perquè el PP europeu vol també que sigui un tema de campanya. Hem escoltat moltes vegades Manfred Weber, que és el candidat del PP europeu en aquestes eleccions, parlar-ne públicament. Hi va haver una conversa entre el senyor Weber i el president Carles Puigdemont fa uns mesos en una gala organitzada per Politico Brussel·les, en la qual també es va parlar sobre el que deies tu, Joan, de possibles aliances entre el PP i Junts, encara que fossin instrumentals per apartar Pedro Sánchez de la presidència del govern espanyol. Vull dir que tot això agafarà, entre l'aprovació de l'amnistia, hi hagin les traves que hi hagi del PP, la negociació per formar govern a Catalunya i el resultat posterior a les eleccions europees, que això és entre el 10 de juny i Sant Joan, que déu-n'hi-do estarà tot molt lligat i interrelacionat.
Els pròxims dos mesos és obvi que s'han de tornar a repartir cartes. Ara ho apuntava en Joan, amb les eleccions a Euskadi, les eleccions a Catalunya, també, com diu l'Oriol, les eleccions europees. Deixeu-me posar també sobre la taula aquest baròmetre del CIS, que ha pronosticat per primera vegada la victòria de Bildu a les eleccions basques el 21 d'abril. Els abertzales s'imposarien per la mínima al PNB, que fins ara s'havia mantingut al capdavant de les enquestes. Falten ara 11 dies per aquestes eleccions. Clar, mires les eleccions al País Basc, com deia en Joan, no sé què deu desitjar Pedro Sánchez que passi. Suposo que el PNB guanyi i que puguin repetir el pacte amb el socialista sense que Bildu s'enfadi, perquè si Bildu queda primer, Bildu ja es pot enfadar. I el mateix encara més val per les catalanes. No sé quin resultat deu desitjar Sánchez per les eleccions al Parlament català, perquè la intuïció ràpidament et diria, home, que guanyi Salvador Illa, però si Junts queda fora de joc al Parlament i ja hi ha aprovada la llei d'amnistia, no sé quin incentiu pot tenir en Puigdemont per seguir negociant amb el govern espanyol.
Bildu sembla que té com una dicotomia interna entre, per lo que sembla, la gent de Bildu de Guipúzcoa i la gent de Bildu d'Àlava. La gent de Bildu d'Àlava fins no fa gaire no tenien gaire importància, perquè era com la província més constitucionalista del País Basc, però Bildu ara és el primer partit de la província d'Àlava i han guanyat molta força amb un discurs molt de política social, deixant de banda el tema de l'independentisme. Jo crec que aquí Bildu ha sigut molt, molt intel·ligent. La gent de Bildu de Guipúzcoa aboguen molt, que ells, on ells són tradicionalment molt forts, aboguen molt per fer un pacte una mica al Junts per Sí, perquè ens entenguem tots els catalans, entre ells i el PNB, i en canvi la gent de Bildu d'Àlava, poder més verds i amb menys experiència de ser un partit fort, diuen, escolti'm, donem-se 4 anys que això acabi de madurar i que pactin el PNB i el Partit Socialista. Però és evident que si el PNB no queda primer, situa el Partit Socialista en una situació incòmoda, que és donar el govern al segon i, per tant, tenir que posicionar-se entre dos partits que no són prescindibles en la majoria parlamentària al Congrés. I, per tant, jo crec que Sánchez està com en una espècie de tie-break on te va 5-0 i té que fer 7 punts, perquè si no els fa els 7 seguits li pot sortir malament la jugada.
Gemma.
Jo crec que el cas d'Euskadi és més complicat que el de Catalunya, pel que deia ara el Joan. Jo crec que en el cas de Catalunya la situació més complexa per Pedro Sánchez seria una victòria de Carles Puigdemont i que necessités efectivament sumar un altre aliat i que aquest hagués de ser el PSC. Jo crec que en aquest cas sí que el PSC estaria hi hauria aquesta necessitarien una investidura de Puigdemont perquè se sostingués el govern de Madrid. Ara bé, si qui guanya és Salvador Illa i Puigdemont queda segon o queda tercer, jo no veig una relació directa amb tombar el govern de l'estat espanyol amb aquestes circumstàncies. Sí que penso que si Puigdemont depèn del PSC que sigui president i això no es produeix, jo crec que sí que aquí hi hauria un escenari de trencament o com a molt de molta dificultat, no? I de totes maneres el PSC a Catalunya està en una situació còmoda perquè les enquestes li donen la victòria i perquè ara sí jo crec que és possible tant un acord per l'esquerra com per part de Junts. Per tant, crec que tenen una posició una mica còmoda a Catalunya a l'espera del que passi també a Euskadi, a veure com resolen aquesta situació. Sí que és veritat que a Euskadi, pel que diuen els analistes, s'ha produït un canvi sociològic de viratge a l'esquerra. El PSOE també hauria de reflexionar sobre aquest canvi sociològic, si així ho diuen els resultats, i plantejar-se quin tipus d'aliances li poden convenir més, perquè a Madrid el govern és fràgil per naturalesa, mogui la peça que mogui, tindrà efectes.
Sí, és fràgil perquè realment està en mans d'una majoria que és molt complexa de gestionar. També diria, a la línia del que deies tu, Joan, de si hi ha gent de Bildu que pensa que potser no està prou madura la possibilitat d'un pacte amb el PNB, el que crec que segur que no té madur Pedro Sánchez és un pacte per fer Bildu, és a dir, perquè Bildu accedeixi al poder. No sé si està disposat a córrer el risc de tenir un mes de portades i tertúlies.
Exacte.
I programes dient que ha pactat amb els hereus d'ETA, fent servir la fórmula que fan servir el PP i Vox. No sé si ell estaria disposat a això. Potser és millor fer un pacte de perdedors, entre cometes, que no pas assumir el cost d'haver portat els hereus d'ETA, insisteixo, fent servir l'expressió que fan servir el PP i Vox, al poder. Crec que això és complex. I llavors a Catalunya jo sí que el que tinc prou clar és que si Junts podem governar el PSC torpedint a les opcions de Junts per governar, Pedro Sánchez ja es pot anar acomiadant de tenir majoria parlamentària, perquè Bildu, en el fons, també té un component de força d'esquerres i progressista que interpreta que és millor tenir el PSOE a la Moncloa que no pas tenir el PP. De la manera com actua políticament Junts, que retòricament i també una mica des del punt de vista útil li és una mica igual que governi Espanya, si i per què diu que a ell només li interessen els interessos de Catalunya i també els de Carles Puigdemont, doncs home, si Junts no toca pilota a Catalunya després de les eleccions catalanes, Pedro Sánchez ho tindrà molt, molt complicat per sobreviure a la Moncloa.
Però el sistema d'elecció bas, no vull ser ni pesat, ni dens, ni tècnic, però el sistema d'elecció del Lendakari bas, que és molt més senzill que el del Parlament de Catalunya.
És molt més simple.
Tan sols fa falta tenir més vots a favor que en contra. Per tant, jo crec que Pedro Sánchez té tots els diners posats a l'aposta de que el PNB quedi primer, perquè ell té un relat de justificació natural de com donar suport al PNB. I el de Bildu se li fa molt més complexa. Ara, tot és incert, perquè per molt que Bildu, Esquerra, efectivament és un partit d'esquerres, efectivament està més còmode amb Sánchez de la Moncloa, quan un es veu guanyador i de repent doncs et birlen el partit, per fer-ne un terme futbolístic, el teu ànim pot canviar. O sigui, una cosa és veure-t'hi a les enquestes i l'altra cosa és fer la nit electoral, celebrar-ho tot i que després et diguin no ets el Lendakari. O sigui, això està per veure. I en el cas de Catalunya, jo em puc equivocar molt com el que vaig a dir ara, però jo crec que passi el que passi, el circuit és el següent. Santos Cerdán truca a Carles Puigdemont i li diu, escolta, tu què vols perquè tot segueixi a puesto? Carles Puigdemont li diu el que li convingui en funció del resultat i després la feina és del Partit Socialista per anar a parlar amb Esquerra a veure com poden fer el cubo de Rubik. I crec que el camí és exactament el que t'acabo de dir, i això és el que genera molta incertesa.
Gemma?
Sí, jo penso que, a veure, mira, jo el que penso d'alguna manera és, després del que va passar a Barcelona, l'escenari és molt obert. O sigui, a Barcelona, una hora abans de la investidura que havia de donar lloc a un govern d'esquerra i de tries per Barcelona, in extremis un pacte fet des dels despatxos de Madrid aconsegueix aglutinar Comuns, PP i PSC per fer un canvi a l'alcaldia. Efectivament, les majories estan per això i és igual legítim aquest acord que qualsevol altre, però jo crec que a partir d'aquí s'obren escenaris molt diferents després també de la triangulació que va aconseguir fer Pedro Sánchez a Madrid. I jo crec que d'aquí al 12 de maig i més endavant, perquè la investidura serà més, anirà per llarg, poden passar moltes coses, pot haver-hi molts factors que distorsionin. Jo l'únic que sí que veig és que efectivament Junts no estarà disposada a sostenir un govern a Madrid si aquí a Catalunya hi ha la possibilitat que el president Puigdemont torni i sigui president de la Generalitat. Jo crec que aquesta és la línia vermella que no deixaran passar. Efectivament pot haver-hi majories alternatives, com deia Joan, i Esquerra també tindrà un paper substancial en aquestes majories i haurem de veure, però crec que ara mateix tot està sobre la taula, tot podria passar, també podria haver-hi una majoria alternativa que fos, si l'independentisme no suma, podria haver-hi una majoria alternativa en la connivència fins i tot de Vox perquè Salvador Illa fos investit. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses sobre la taula, moltíssimes.
Ara hem de fer una pausa per la publicitat, però primer hem de passar per Girona perquè hi ha una última hora. Perquè han trobat dos cossos momificats en un apartament de Roses a l'Alt Empordà. Els van descobrir la setmana passada, però es calcula, atenció, que estarien morts des de l'any 2018. Què ha passat, Girona? Núria Pereira.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs mira, la policia local de Roses va rebre un avís dimecres passat 3 d'abril perquè es veia una porta forçada en un apartament de la urbanització de Santa Margarida. Una vegada dins del pis, els agents van veure que hi havia dos cadàvers. Ho ha avançat la cadena SER i ja us ho podem confirmar també nosaltres. El d'una dona de 85 anys, un dels cadàvers, i el del seu fill de 65. Els cossos estaven momificats i és per això que es calcula que podrien estar morts des de fa 6 anys, cap al 2018. Els Mossos d'Esquadra ara han obert una investigació, se'n fan càrrec, tot i que no hi ha indicis de criminalitat. Acabem de parlar amb l'alcalde, a veure si en sabia algun detall més. Ens ha dit que no està clar, per tant, si ha estat de mort natural o per si ha hagut un accident, que tot això els Mossos ho han d'acabar d'esbrinar.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Girona. Gràcies, Núria. És un d'aquells casos que et posa al mirall com a societat. Com pot ser que hi hagi dues persones que morin en aquestes circumstàncies, que passin 6 anys i que ningú trobi a faltar, no? És un cas d'aquells extrems de soledat.
Del tot. És d'aquells casos que fa molta cosa que ningú pensés, no va sonar el telèfon en cap moment, no, ningú, cap veí, no sé, és ni francament ni difícil de gestionar.
Sí, sí.
I que, a més, per exemple, et fixes amb les edats de les dues persones que han trobat, fàcilment pots pensar que algú estava cuidant de l'altre, difícilment... Les morts són a la vegada, diguéssim, si no hi ha hagut un accident, i per tant aquí hem tingut algú desemparat fins que s'ha mort perquè ningú en tenia cura.
Cada vegada hi ha més gent que viu sola a la nostra societat i moltes vegades ens dediquem a discutir durant estona, que no dic que no sigui important, temes que poden ser més o menys complexes, com els que estàvem parlant fins a aquest punt del programa, i els problemes que té molta gent que ens escolta en aquests moments aquí a Barcelona és que viu en un quart que no té ascensor i que té que pujar un pack d'aigües a casa seva, que té una artrosis de camell i que ningú l'ajuda, perquè com aquesta pobra gent, segurament de Roses, viu sola, i d'aquestes coses que poder són els grans problemes del dia a dia de la vida, moltes vegades no ens en recordem.
Doncs aquesta és la informació d'última hora, aquesta troballa de dos cossos momificats a Roses, a l'Empordà. En seguirem parlant perquè és un d'aquells casos que realment tenen un impacte social molt fort. Ara el que farem és una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem d'aquesta conferència dels oceans que ha començat a Barcelona i també parlarem d'un cartell a Ripoll per una festa que hi havien de fer i apareixia una nena amb el vel islàmic i l'alcaldessa Sílvia Orriols ha decidit censurar-lo. Ara tornem.
Aquest Sant Jordi, l'advocada feminista Carla Vall ens presenta A la Foguera, un estudi sobre les bruixes i una reflexió sobre la persecució des de fa 600 anys de les dones de tots els temps que han pensat diferent. Des de Margarita Devesa, una de les primeres dones jutjades per bruixeria, fins als casos més mediàtics recents. Aquest Sant Jordi, no oblidem les dones que ens han precedit i les que seguim lluitant. A la Foguera, de Carla Vall.
Atenció, amants del col·leccionisme. Torna a Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Divendres i dissabte 12 i 13 d'abril descobreix el nou segell commemoratiu dels 600 anys dels Gegants de Barcelona.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
A la primavera, Barnafil. Aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Per Sant Jordi, regala cultura en català. Serra d'Or t'acompanya des del 1959 i t'explica el país i el món amb rigor i amb esperit crític. Ara amb nous col·laboradors i una nova imatge. Subscriu-t'hi a pamsa.cat, també en format digital, al portal iquiosc.cat. A més, ens trobaràs en moltes llibreries. Serra d'Or, 65 anys al teu costat i no ens aturem.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
I aquest sofà al llit? Si ja en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Catalunya migdia.
3:15. I com dèiem abans de la publicitat, avui ha començat a Barcelona la conferència de la dècada dels oceans que organitzen les Nacions Unides. D'aquí n'haurà de sortir un document no vinculant que serveixi de full de ruta als estats per solucionar o, com a mínim, intentar frenar els problemes que està comportant el canvi climàtic. En aquesta conferència l'està seguint la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el primer missatge de situació, diríem, que ja s'ha donat, l'ha donat la directora general de la UNESCO. Quines alertes ha llançat?
N'ha llançat unes quantes, però bàsicament ha parlat de l'increment de temperatura, que no només està batent rècords a l'atmosfera, sinó també a mars i oceans. Heu de pensar que ha pujat més d'un grau des del 1980. També ha parlat de la contaminació per plàstics i per altres residus. De fet, aquesta tarda s'està parlant d'aquest problema a la sessió plenària de la conferència. Hi ha 3,4 milions de tones de plàstic només a la superfície, i aquí s'hi ha de sumar una quantitat que ningú ha estat capaç de quantificar, que és els plàstics que hi ha al fons dels oceans. A la inauguració, la directora general de la UNESCO també ha parlat de la sobreexplotació dels fons marins, que posen en risc la biodiversitat, però també comprometeran la nostra alimentació, i dels efectes que el canvi climàtic té per les costes, tant la pujada del nivell del mar com els temporals, etc.
Montse, en quin pes té aquesta conferència en les decisions que es puguin prendre a partir d'ara sobre els oceans?
Aviam, això és una conferència, no és una cimera com, per exemple, les COPs de canvi climàtic. Aquí el que hi ha són 1.500 experts, bàsicament científics, però també polítics, empresaris, etc. Gent que treballa amb el mar i amb els oceans i que sobretot els estudia, i els quals s'ha convidat perquè posin en comú propostes que han de servir de base per traçar un full de ruta que haurien de ratificar els estats l'any vinent a la conferència que farà Nacions Unides a Nice, a França.
I d'aquesta conferència n'ha de sortir, ens ho explicaves ara, aquest document que girarà al voltant dels 10 objectius que la UNESCO ha fixat per la pròxima dècada dels oceans. L'estiu passat no vam parar d'acumular notícies sobre el Mediterrani, com d'escalfat el teníem. Sabem per on aniran aquests 10 objectius?
Sí, com deies, d'aquí ha de sortir un document no vinculant pels estats, però que serà resultat d'un treball que va començar el 2021, que va ser quan UNESCO va decidir que aquesta seria la dècada dels oceans, i aleshores ells van encarregar 150 científics que elaboressin 10 llibres blancs, un per cada un dels reptes que, segons la UNESCO, té pel davant els mars i els oceans, i el que s'ha de fer aquí, en aquesta conferència, és acabar de polir els esborranys i divendres fer-ne una espècie de síntesi perquè en surti el document final de la conferència. Hi ha 10 reptes. Us en detallo alguns. Per exemple, vèncer la contaminació marítima, ampliar el sistema d'observació mundial de l'oceà, alimentar d'una manera sostenible la població i protegir i restaurar els ecosistemes i la biodiversitat. Què en sortirà? Doncs, per exemple, un altre repte és potenciar la captura de carboni que naturalment fan els oceans. Penseu que capturen un 25% de totes les nostres emissions. Doncs d'aquest punt sabem que el document dirà alguna cosa sobre la importància de protegir els manglars o les marismes o els prats marins perquè tenen molta capacitat per capturar carboni. Sobre l'adaptació de la costa, que és un altre dels reptes que la UNESCO planteja per aquesta dècada dels oceans, l'adaptació de la costa als efectes dels temporals o la pujada del nivell del mar, el llibre blanc parla d'implementar sistemes d'alerta primerenca, poder avisar les poblacions amb prou temps perquè es preparin doncs, davant d'una inundació o davant d'un temporal. Un sistema d'alertes que nosaltres donem per fet que té tothom, però que no és així. No? Un últim apunt us volia fer en les alertes que llançava la directora general de la UNESCO, a part de detallar tots els problemes que tenen els oceans. Ella subratllava la importància de la cooperació internacional, reconeixia que tal com està el món és complicat arribar a consensos, però recordava que els mars no tenen fronteres i que els problemes que els afecten només els podrem resoldre si hi ha acords internacionals.
Doncs fins divendres la Montse Poblet, que seguirà aquesta conferència de la dècada dels oceans. Gràcies, Montse.
Molt bé, aquí estarem.
I ara pensàvem el tema aquest de la soledat extrema d'aquest cas que ens ha arribat de Roses, i dèieu, clar, estem parlant tota l'estona de política i no parlem d'aquestes coses que la política també hauria d'afrontar. No sé si espereu sentir, més enllà de la retòrica, grans discursos sobre l'emergència climàtica durant les campanyes electorals que tenim per davant.
No ho crec, eh? Ah, sí que és veritat que el
tampoc
context...
Tampoc sé si decanten vots, perquè això a vegades no assenyalem els polítics, i també hem de pensar si nosaltres, quan anem a votar, ho fem en base també el canvi climàtic o no?
És altament probable que no. Permeteu que mostri poca confiança en aquest assumpte vinculat a les eleccions, però és veritat que en aquestes eleccions, almenys, sí que és veritat que es parlarà de sequera, segur, per la situació d'emergència que viu el país, i que també es tocarà un tema que és tangencial, però que també té a veure amb això, que és el model productiu del país, molt vinculat al debat que hi ha hagut sobre el Hard Rock, que en l'última instància el que va fer tombar els pressupostos de la Generalitat. Per tant, si en aquesta campanya no es parla de sequera i de model productiu, potser que ens ho fem mirar una mica tots plegats.
Gemma.
Jo crec que se'n parlarà, però molt poc, eh? Crec que passarà com sempre, que potser en parlarem més els periodistes que no pas els polítics, i sobretot els grans debats que es faran crec que estaran encaminats a la qüestió del conflicte polític, sobretot, i a les aliances, com passa sempre. Per això aquestes campanyes, que moltes vegades venen marcades, sobretot en el cas dels mitjans públics, per obligacions de quotes, de representació, etc., crec que són poc estimulants per la població. Tinc l'esperança petitíssima que les eleccions europees es puguin obrir debats de més profunditat, perquè al final és veritat que la lluita pel canvi contra el canvi climàtic i la sequera no és una cosa que pugui fer només des de Catalunya o que puguin decidir els partits d'aquí, sinó que hauria de ser un debat de calat europeu. Tinc la petita esperança que se'n pugui parlar, però a les catalanes no gaire.
Doncs jo la veritat és que per fer-ho curt i ras i connectar el canvi climàtic, les catalanes i les europees, crec que la millor forma que haguéssim tingut de lluitar contra el canvi climàtic a Catalunya hagués sigut utilitzar els fons europeus Next Generation per interconnectar la conca de l'Ebre amb la conca del Ter Llobregat, que era un tub de 60 quilòmetres, i segurament els efectes del canvi climàtic que pateix una part, que no tota Catalunya, avui serien molt més minsos del que estem patint.
Doncs gràcies per la brevetat. Ara el que farem, si m'ho permeteu, aquests últims minuts de programa, és anar a Ripoll. Perquè ho dèiem, la candidata d'Aliança Catalana a les eleccions al Parlament, de fet, l'actual alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, és ara notícia per una altra polèmica al seu ajuntament, aquesta vegada pel cartell de festa major. Es va triar per voluntat popular, però l'equip de govern l'ha desqualificat perquè hi surt una nena amb vel islàmic. La il·lustradora Ivonne Navarro ha explicat a Catalunya Ràdio que la mateixa alcaldessa li va dir si podia fer alguna modificació per eliminar el hijab del cartell, i ella li va respondre que no, perquè el seu cartell representa una festa per tothom.
Fer evident el representar la diversitat ciutat i sobretot pues, la població musulmana que té Ripoll, vull dir que és una realitat. I sobretot que la festa és per tothom, que sigui una festa inclusiva, no?
Ràpidament, en una piulada, Oriols ho ha justificat per no normalitzar la misogínia islàmica, és l'argument que ha fet servir. Abans parlava de censura d'aquest cartell, no sé si compartiu la paraula.
Absolutament és censura, i ara el que estava pensant és per què el cartell alternatiu no ha fet el gest de renunciar també a ser cartell d'aquesta festa major, perquè efectivament és una censura claríssima i em preocupa que s'hagi substituït simplement el cartell i que això demà ja no ens en recordem, no? Perquè justament la Sílvia Orriols el que farà en campanya serà intentar vendre aquest missatge que està fent de no, estic defensant les dones, això és misogínia, no, això és racisme. I això em preocupa perquè crec que serà un argument important que molta gent pot fer només la primera lectura i no anar més en profunditat del que realment ens està dient aquesta senyora, no?
També és veritat que, evidentment, comparteixo tot el que diu Gemma, però censurar els temps que corren també és una mica difícil, perquè és tan senzill com agafar el PDF d'aquest cartell, començar-lo a imprimir i posar-lo, si vols tu, a totes les
però
cases de Ripoll.
Però la festa major s'ha quedat amb el segon cartell.
Sí, no, això és evident, però vull dir que aquí hi ha un problema evident d'aquesta... Sí. L'alcaldessa Ripoll sap perfectament la lliga que està jugant, sap perfectament com anar sumant punts per entrar al Parlament, i llavors ens hem de preguntar també, la il·lustradora segur que tenia motius nobles per posar per fer el cartell que va fer, el que passa és que quan tu fas una cosa com aquesta i saps que l'Ajuntament, perquè sí, està en mans d'una islamòfoba, te'l rebutjarà, t'has de preguntar qui treu més beneficis d'aquest episodi. I jo crec que en termes electorals, que no cal que tothom pensi en termes electorals perquè la vida no només són eleccions, però això ajuda a mobilitzar encara més el vot d'aquesta senyora, que si no hi ha una sorpresa majúscula, jo diria que la tindrem al Parlament a partir del 12 de maig.
A veure, jo crec que la persona que ha fet aquest cartell, si no forma part de l'equip de campanya de la senyora Oriols, ja està tardant la senyora Oriols a trucar-la i contractar-la com a forma part del seu equip. Jo estic d'acord. Des de que Junts va començar a parlar precisament a la meva comarca dels temes de seguretat, han donat, és de primer de campanya electoral, guanya les eleccions aquell que aconsegueix que es parli dels temes que ell proposa. I per tant, doncs, Aliança Catalana té tots els números per treure representació al Parlament. I sobre el fet en si de lo que ha dit l'alcaldessa, jo, si voleu, per provocar, però en tot cas ho deixo aquí, ha sigut Emmanuel Macron, que se suposa que és un president de la República Francesa laica i que ell és centrista, el que ha dit que pensa prohibir, depèn de quina mena de manifestacions religioses, referint-se en concret al niqab, pels carrers de França. Lo qual, a veure si Sílvia Orriols i Macron tindran alguna cosa en comú.
Això crec que és un dels grans debats que hi haurà en els propers anys a Europa, si és que no existeix ja, que és com el tema identitari en el sentit més filosòfic de la paraula, com se sent cadascú i com exterioritza el que pensa, i si exterioritzes determinades coses en funció del que tu penses, com ets i d'on vens, si això col·lisiona o no amb els valors occidentals. I crec que aquí, quan es fa el debat en termes més intel·lectuals, tots podríem arribar a estar d'acord amb tot, però quan es baixa el fang, que és el que fa la senyora Oriols, i es simplifiquen molt els missatges, és on entra el perill, perquè al final és evident que Catalunya no és una excepció de res. Al final, l'extrema dreta ha entrat al Parlament espanyol fa temps, va entrar al Parlament andalús l'any 2018, vull dir que això no és nou. Quan Vox entra al Parlament andalús, saps que acabarà aterrant al Parlament espanyol, per descomptat, al Congrés dels Diputats, i tenint en compte tots els factors que han portat el desencant del procés i el debat migratori sobre seguretat que hi ha sobre la taula, tots els elements fan pensar que aquesta senyora té totes les opcions d'entrar al Parlament.
Doncs el desenllaç el tindrem d'aquí exactament 32 dies, que són els que falten per les eleccions. Nosaltres ho haurem de deixar aquí. Avui ho hem comentat tot plegat, es farà llarg,
Llarg.
Amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació, la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona, i en Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Nosaltres ho deixem aquí. Fem 2 minuts per la publicitat, a la tornada del butlletí horari i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Crot. Fins demà.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Per Sant Jordi, regala cultura en català.
Serra d'Or t'acompanya des del 1959 i t'explica el país i el món amb rigor i amb esperit crític. Ara amb nous col·laboradors i una nova imatge. Subscriu-t'hi a pamsa.cat, també en format digital, al portal iquiosc.cat. A més, ens trobaràs en moltes llibreries. Serra d'Or, 65 anys al teu costat i no ens aturem.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell. El govern espanyol ha autoritzat l'ampliació de l'estació de Sants de Barcelona. Quan serà i com afectarà els usuaris? ¿Cómo será el traspàs de Rodalies?
Comprometer plazos casi siempre es equivocarse y es pillarse los dedos.
Aquest dijous, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, al Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Per explicar un conte, per recitar un poema,
per dir les notícies, per descriure el món,
per parlar amb propietat i amb el nostre accent,
per fer preguntes, per formular respostes,
per cantar un gol,
per celebrar una victòria,
per entendre'ns,
per desentendre'ns,
per ser nosaltres.
En qualsevol format i en qualsevol moment, fem servir la llengua.
A Catalunya Ràdio torna el Dia de la Llengua, una jornada on la parla, la llengua i el llenguatge hi seran per tot.
El dijous 18 d'abril, durant tot el dia, subjectes, verbs i predicats. Catalunya migdia.